Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. 70-68 contra el Gdynia polonès. Victòria en l'últim segon, última dècima de partit. Després una cistella de Koulibaly que permetia a l'Uni Girona retrobar-se amb la victòria després de 4 derrotes consecutives, 3 consecutives a la Euroliga, en un dia en el qual el resultat, sens dubte, era el menys important pel club i per tota la ciutat de Girona. Imagino que tots vosaltres haureu vist les imatges de Fontejau inundat d'aigua, més d'un metre d'aigua procedent de la crescuda del cabal del riu Ter i de la riera de Sant Gregori, que deixava i segueix deixant impracticable el pavelló de Fontejau. Les imatges són dantesques, són dramàtiques, són colpidores. És Fontejau compartit en una piscina. Ahir, després del partit disputat al pavelló de Palau, això deia el tècnic Eric Suris.
Un dia tan difícil on hem viscut un sotrac tan gran com aquest, acabar-lo doncs, amb aquesta injecció de moral i amb aquest mig somriure, no? Tot i que evidentment sabem la realitat que hi ha darrere, però ha sigut un dia molt dur, una tarda especialment dura pel club, per tots els treballadors del club, per les jugadores. Al final, doncs, fent pinya tots plegats, doncs, penso que ens hem pogut autobrindar aquesta victòria.
Doncs la victòria d'ahir de l'Esport City Telefoni Girona reenganxa l'equip en la lluita per intentar ser els quarts de final de la màxima competició continental, si més no, per intentar reenganxar-se també a la Eurocup. Una bona manera, si més no, de tancar un dijous tràgic, un dijous negre per l'Uni, pel bàsquet gironí i també per tota la ciutat. Comencem aquí la gravació del bàsquet del dia d'avui, divendres 24 de gener 2020, amb el Toni Huguet al control, Xavi Pagant a la producció.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ja a primera hora de la tarda ja ens arribaven les primeres imatges, els primers vídeos de Fontejau inundat d'aigua per tot arreu. I en aquell moment doncs, es feia evident que el partit d'Euroliga, l'Uni Girona, l'Esport City Telefoni Girona contra el Gdynia, no es podria disputar a Fontejau de cap de les maneres, com així va ser. El partit acabaria disputant-se al pavelló de Palau, on l'Uni i el bàsquet Girona de l'E Plata ho hauran de fer. Veurem quant de temps. Una de les imatges que s'ha compartit més a les xarxes, que s'ha fet més viral, és una on es veu a Xavi Fernández, director general de l'Uni Girona, i a Pere Puig, el director esportiu, al costat del parquet de Fontejau, al costat de la pista de joc, amb l'aigua per sobre de la cintura, intentant salvar part del material esportiu de les jugadores. Pere Puig, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina bogeria, tot el que es va viure, el que veu viure ahir dijous, no?
Sí, va ser un dia una mica intens. I el que estem vivint avui, perquè, bueno, estem vivint, ara estem una mica descol·locats, no sabem què haurem de fer, com tirarem endavant, valorant una mica tot el que ens suposa això, i bé, estem ara en un moment, en un impàs de veure per on hem de tirar.
Espera, l'equip, l'Uni, ahir dijous encara arriba a entrenar pel matí a Fontejau, no?
Sí, l'equip entrena, i just quan començava a entrenar l'equip masculí, i havia acabat també l'entrenament de l'equip de Gdynia, doncs és quan comença a entrar l'aigua amb molta força i on ens avisen que anem ràpid cap a Fontejau, que està entrant tota l'aigua pel pavelló.
És a dir, sou conscients en aquell moment que per tot arreu comença a inundar-se Fontejau?
Sí, sí, passa molt ràpid. Aviam, l'Ajuntament havia protegit l'entrada a Fontejau, com fa altres vegades, amb sacs, amb barreres de contenció, i va ser tot molt ràpid. Va venir un aiguat que va trencar vidres, va trencar portes, va trencar tot, i l'aigua va entrar amb una força que no es pot explicar. I va ser molt ràpid que va anar pujant el nivell. De... Nosaltres, quan vam veure la situació, doncs vam entrar ràpid a l'aire per intentar salvar l'oficina tot el que teníem, material informàtic, ja no vam arribar a temps, va pujar molt ràpid el nivell, i després la preocupació, pensant que les jugadores havien de pujar, de jugar, doncs anar a buscar els equipatges de les jugadores i les sabatilles esportives, perquè, clar, no hi hauria temps per suplir tot aquest material.
De fet, és aquesta...
Fa la preocupació que això sí que vam arribar a salvar-ho.
Sí, és aquesta imatge sorprenent on es veu a Xavi Fernández, a tu mateix, amb l'aigua per sobre de la cintura, doncs intentar salvar les sabatilles de les jugadores.
Sí. És aquesta imatge, sí.
Una imatge dantesca, eh?
Sí. Bueno, és el que es va veure, però és que, a més, vam haver de recórrer pels túnels, si algú coneix Fontejau, doncs pels túnels que era totalment fosc, que l'aigua ens arribava ja molt més amunt de la cintura i anava pujant, fins a arribar al vestidor, doncs, totalment a les fosques amb un mòbil, doncs, fent llum, per intentar trobar les sabatilles esportives. Mm-hmm. I aquesta imatge és la que em quedarà, no? Que no sabíem per on caminàvem, trobàvem molts objectes a terra, i aquesta és una imatge que em quedarà a mi.
L'Ajuntament, ho deies tu ara, Pere, va intentar doncs, evitar el que potser era inevitable?
Era inevitable, jo ho vaig veure, podíem haver posat més dics, podíem haver posat més sacs, però era inevitable. Tal com va arribar al riu, la Rierada, era impossible contenir aquella aigua. Una altra cosa seran les responsabilitats i qui va decretar l'obertura dels pantans i per què no s'havia fet abans... No sé, són coses que a mi se m'escapen, però, però l'Ajuntament va fer el que va poder per contenir tot allò.
Què s'ha perdut? Perquè l'aigua s'ha emportat tot.
Sí, nosaltres ho hem perdut tot el material esportiu, tot el material informàtic, afició, tot, però això no és el que ens preocupa més i no és el que perdrem. Perdem uns ingressos que seran, que eren vitals per cobrir el pressupost. El ticketing... És evident que nosaltres no podem vendre cap més d'entrada amb el que queda de temporada, perquè anem un pavelló doncs, que no cobreix ni tan sols els abonats d'una Girona. Per tant, perdem totes les entrades venudes. Perdrem els bars, perdrem la publicitat amb els leds i a peu de pista. Perdem tot això. I estem quantificant-ho, però són molts i molts diners.
Heu quantificat? Quan suma tot plegat?
No, estem encara una mica en estat de xoc i poc a poc anem fent. Els treballadors avui ja estaven al peu del canó, bueno, i ahir fent un esforç per poder anar a jugar a Fontejau, i serà una mica lent.
Pel que dius, Pere, entenc que l'equip no tornarà a Fontejau fins la propera temporada.
Bueno, potser és molt agosarat dir-ho, però penso que serà lent. Avui l'Ajuntament ens ha dit que intentaran que el més aviat possible puguem entrenar. Una altra cosa seran... I que la seva prioritat serà que la pista estigui en condicions per entrenar. Però, clar, una altra cosa serà doncs, que la instal·lació pugui permetre que hi hagi partits, que els vestidors estiguin a punt, que les grades estiguin a punt. Això serà una altra cosa.
Uh-huh. Com està ara mateix el parquet? Hi ha aigua? Malmès està malmès, però...
Ha baixat molt ràpidament, perquè l'Ajuntament avui ja hi ha treballat amb unes bombes prenent l'aigua, i avui, quan hi hem anat nosaltres, que ens han citat a la una, doncs quedaven, no sé, 20 centímetres d'aigua, una cosa així, no és.
Uh-huh. I a partir d'ara jugar al pavelló de Palau, ho veu fer ahir, demà contra l'Araski, el primer partit que serà el diumenge 16 de febrer contra l'Avenida, i el que deies tu ara, Pere, no? Un dels inconvenients que en aquest pavelló no té la capacitat per rebre tots els socis del club.
Aviam, nosaltres no sabem si estarem a Palau tota la temporada. El que ens plantegem ara és aviam, no mirem més enllà de jugar de la partit de demà, i després valorar-ho bé i pensar-ho bé com ho farem, perquè, esclar, tenim 2.600 abonats i és un pavelló de 2.000, a més els compromisos del club amb sponsors i tot això, hem de mirar bé què podem fer i com podem solucionar tot això.
Uh-huh. El d'ahir, imagino, que és el dia més negre de la història del club.
Sí, és molt negre, però també doncs, fa que surti tota la solidaritat que vam sentir, no?, això ens va alegrar molt, bueno, ens va reconfortar, no alegrar, però reconfortar, veure tanta solidaritat i tants de clubs doncs, que es posaven a la nostra disposició i tantes institucions. I som molt conscients que, aviam, no deixem de ser un club esportiu, que sí, que hem perdut una mica el pavelló en què jugàvem, que hem perdut, tenim pèrdues, que suposaven unes pèrdues econòmiques molt grans, però som conscients que a la ciutat hi ha gent que ho ha passat molt pitjor, entrar l'aigua a casa seva, i que això sí que és un fet dramàtic, no?
Sí, sí. Pere, no sé si hi ha clubs, imagino que sí, no? Que...
En context,
sí.
I veure que no, que bé, que el nostre pot ser solucionable, no?
Sí, sí, sí. Et volia preguntar si imagino que hi haurà clubs que també usaran ofert els seus pavellons, no?, per poder disputar els partits, o què?
Sí, molts clubs de la zona i més enllà de tota Catalunya que s'ofereixen i en la mesura de les seves possibilitats i és molt d'agrair, no?
Uh-huh. I dins del dia trist, el d'ahir, es va poder acabar... amb una bona injecció de moral, no? Amb una bona injecció de certa alegria, no? La victòria contra el Godina polonès, Pere.
Sí, va ser un partit molt atípic perquè ja fins 3 hores abans no sabíem que si el podríem jugar o no. L'equip va, la gent del club va estar treballant a marxes forçades per poder adequar Fontegeu. L'equip rival va posar totes les facilitats, el comissari i els àrbitres FIBA també. I la veritat és que no vaig poder viure com un altre partit normal, sinó que estava pensant en moltes coses, però sí, va ser una bona alegria que l'equip ens va donar, no?
Un partit que les jugadores crec que van jugar amb unes bambes, amb unes sabatilles que les van trobar o algú els hi va deixar, perquè les seves, òbviament, no estaven per...
Són les que vam salvar de Fontegeu.
Ah, sí, sí.
Ràpidament es van mobilitzar gent de l'entorn del club, es van secar aquestes sabatilles i les jugadores van disposar de les seves sabates per jugar.
Déu-n'hi-do. Acabo, Pere. L'equip creus que anirà cap amunt amb aquesta victòria, la d'ahir, o què?
Bé, esperem-ho. Estàvem passant una mala ratxa, però tampoc ens preocupava en excés. Sabem que cada temporada en el bàsquet femení és molt intens, molt atapeït el calendari, i sempre hi ha alts i baixos, i bé, ens preocupava relativament, i ara la veritat és que encara és una preocupació menor.
Sí, sí.
I la victòria d'ahir també hi ajuda, no?
Sí, sí. Doncs Pere Puig, director esportiu de l'Esparça de l'EFUNI Girona, molts ànims des del bàsquet al dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs aquesta és la realitat que li toca viure i assumir tant a l'UNI Girona com al bàsquet Girona, que d'un dia per l'altre s'han quedat sense pavelló, sense Fontegeu, a l'espera que es puguin arreglar totes les destres, el producte de la tormenta que ahir inundava el pavelló, amb l'aigua procedent de la crescuda del cabal del riu Ter i també de la riera de Sant Gregori, reiterar els ànims a tota la família de l'UNI Girona, un equip que, hores d'ara, doncs, ha estat capaç de sobreposar-se a la catàstrofe meteorològica per sumar, com ho feia ahir, la quarta victòria de la temporada a l'Euroliga després de derrotar 70-68 al Godinia polonès. Després del partit, aquestes eren les paraules de Sonia Petrovic.
En final ganamos porque creo que ya todos teníamos en cabeza que no podemos perder una más en la misma manera que en Euroliga ya parecía que eso es algo que nos pasa toda temporada, que estamos ahí todo partido, pero en final nos sacamos y últimos partidos en Liga Femenina también estaba duro, pero creo que seguro que no jugamos la más bonita partido de temporada y que no todo ha ido bien, pero en final victoria es victoria y vamos a cogerlo después unas derrotas duras.
Doncs amb la victòria d'ahir, la quarta de la temporada d'Europa, l'UNI Girona es queda sisè del seu grup amb 4 victòries, a una més la baralla del Sopron, que és quart classificat. De que baixi la fase regular, queden 3 jornades. L'Uni es reenganxaria a la Eurocup, el proper partit europeu, dimarts a la pista del Dinamo Kursk. Ekaterinburg amb 10-1 i Fenerbahçe amb 9-2 són els líders dels dos grups. Més coses, hem de parlar també de l'Euroliga masculina, perquè hi ha el Barça patint molt, derrotaria 86-82 l'Estrella Roja i sumava la 15a victòria del curs a l'Euroliga.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Barça, ahir capaç del millor amb un 29-19 al final del primer quart amb 14 punts de Nikola Mirotić, però també capaç del pitjor, perquè seria el descans per darrere del marcador. De fet, afrontaria l'últim quart per sota, però acabaria reaccionant amb un 24-16 de parcial en els últims minuts, gràcies al coratge, a l'entrega i també a l'encert de jugadors com Pierre Oriola, Àlex Abrines i Pau Ribas. Al final, malgrat la perillosa irregularitat del Barça, amb un pèssit de moment incapaç de treure tot el suc possible, aquesta plantilla plena de talent, la victòria es quedaria al Palau Blaugrana per un ajustat 86-82. Després del partit, Pèssit tenia aquest missatge clar, directe, cap als jugadors.
Subestimar rival directo en equipo es muy peligroso a nivel profesional, especialmente si juega sin Europa League. Nosotros sabemos que todo el mundo piensa que nosotros solo tenemos que entrar en partido y nosotros ganamos antes. Esto es no posible. A nivel este profesional, tú tienes que dar máximo en este momento y, sobre todo, no subestimar no one player.
Doncs això és el que pensa Pèssit del partit d'ahir, dels seus jugadors, que van subestimar el rival. Nikola Mirotić, de nou l'MVP del Barça del partit amb 25 punts, 6 rebots, 25 de valoració.
A pesar de empezar muy bien, ¿no? Estrella Roja ha seguido luchando y al final ha hecho un partidazo. Nos lo han puesto muy difícil, pero nos quedamos con buenas cosas, ¿no? Con el equipo que ha hecho, empezar bien y acabar bien ese último cuarto. Creo que el último cuarto dimos un paso adelante en nuestra defensa. Creo que la clave ha sido hoy Pierre. Cuando salió ese final del tercer cuarto con su defensa, dos triples muy importantes, la energía de él y luego pues el resto del equipo se ha despertado un poco y hemos conseguido, ¿no?, una victoria muy importante, porque cada partido, cada victoria ahora, este final de este mes, que tenemos un calendario muy difícil, pues es importante y nada, contentos con la victoria.
Es importante y positivo estar acostumbrados a cuando hay un final apretado, ganarlo, ¿no?
Sí, así se aprende, ¿no? Creo que muchos partidos este año conseguimos ganar de esa manera, en los últimos minutos así, también perdiendo. Casos Efes, Liga Endesa Bilbao, pero esto es un proceso, ¿no? Necesitamos también a ser más mejores en ese aspecto, ¿no? Acabando los partidos, pero estamos trabajando, el equipo está con muchas ganas, con mucha hambre. Estamos cerca de tener a Hurtel de vuelta, lo que significa mucho para nosotros, nuestra motivación, nuestras ganas, todo. Y nada, con ganas también de que seamos una plantilla total, de que todo el mundo esté de vuelta.
Mirotić, que acabaria el partit tocat d'un turmell, el mateix que Corey Higgins, però en tots dos casos no es preveu que sigui re greu. I com deia el propi Mirotić, el jugador que faria reaccionar l'equip en el pitjor moment és Pierre Oriola. Això deia el de Tàrrega ahir al Bàsquet al Dia després del partit.
Amb Pierre Oriola al Bàsquet al Dia. Pierre, com costa guanyar partits de l'Eurolliga, eh?
Sí, home, no és fàcil. És una competició on tothom està preparat per fer bons partits, on tothom et pot guanyar i on tu pots guanyar qualsevol pista, no? Nosaltres ho hem demostrat, altres equips ho han demostrat guanyant aquí. Una competició brutal per l'espectador i pels jugadors. Però, bueno, contents d'haver guanyat i de seguir sumant.
El coach avisava la prèvia dels perills d'aquest Estrella Roja malgrat la classificació, no? Veure'ls on estan, però no s'equivocava, eh?
No, un equip amb grans jugadors, amb americans, la veritat, contrastats a Europa, amb jugadors, doncs, de caràcter, i avui ha fet un gran partit. Nosaltres sí que és veritat que ens hem marxat al marcador molt ràpid, però després ells han tornat un altre cop al partit gràcies a errors nostres, jo crec. Però, bueno, al final, l'important és anar sumant, seguir comptant els partits per victòria i seguir escalant, intentant escalar posicions en aquesta classificació.
Li falta una mica de regularitat o intenta trobar-la amb aquestes serres amunt i avall?
Sí, això jo crec que és la signatura pendent que té l'equip d'intentar, doncs, ser més consistent, més regular. Hi ha moments del partit on som capaços de lo millor, hi ha moments del partit que desconnectem, perdem pilotes tontes, manant el tac, estem una mica perduts i no acabem de ser consistents.
Hi ha Nikola Mirotić que avui s'ha guanyat gràcies a Pierre Oriola.
Bueno, no, s'ha guanyat gràcies a tots. Jo he portat el que he pogut aportar. He intentat la segona part sortir millor que la primera la veritat que no m'he trobat en cap moment i pues, ha sortit bé.
Què suposarà, Pierre, el retorn de Tomàs Hurtel quan torni, que és imminent?
Bueno, algunes assistències per mi, no? És broma. No, sí, jo crec que és un jugador molt important, un jugador que ens dona molt, sobretot, a davant. És un jugador que genera moltíssim joc, ja no només per ell, que el genera, evidentment, perquè té la capacitat de desbordar molt fàcilment, però sobretot pels companys. Fa millor els companys, ajuda els companys a... Aquell company, no?, que està sol i que necessita aquell tiro, doncs el Tomàs sempre és capaç de trobar-lo. I un jugador de caràcter, que en els moments importants necessitem aquests jugadors.
Doncs amb la victòria patida d'ahir, el Barça suma la 15a victòria a Europa i recupera la quarta plaça al factor pista en els quarts de final gràcies a la derrota del Maccabi 80-68 a la pista del Bayern. També jugats ahir, Xesca 81-70 València, Zenit 91-87 Olympiacos, Baskonia 83-79 Khimki. Per avui, Fenerbahçe, Milà, Salgiris, Alba Berlín, Panathinaikos, Asvel i el partidàs entre el segon amb 15 victòries contra el líder amb 17. Real Madrid, Efes. Deixem a Europa i anem a fer un cop d'ull al cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Començant per la 19a jornada de la Lliga Endesa, demà a les 6 de la tarda, Sant Pablo Burgos, Iberostar, Tenerife, Iucan Murcia, Montequit, Fuenlabrada, 2:15, Barça davant del Betis i a la penya davant del Casa de Montsaragossa. Per diuenge, a 1:15, Baskonia, Morabanc, Andorra, la 1, Herbalife, Gran Canària, Retabet, Bilbao, a les 5, Baxi Manresa, Madrid, a 7:15, Estudiantes contra Unicaja i a les 8, Obradoiro davant del València. Bàsquet pel que fa a les competicions FEB, 19a jornada a l'Ale Port, demà a les 7 al Mansa Lleida, a l'Ale Plata, 19a jornada, demà Villarrobledo Prat, Barça Menorca i Pardinyes Hospitalet. Diumenge jugarà el Girona Múrcia. La Lliga Femenina Endesa, 18a jornada, demà a les 8, Esparts i Drifun i Girona contra l'Araski i Cadí la Seu contra el Guernica. I a la Lliga Femenina 2, 15a jornada, demà Granada, Segle XXI, Sant Adrià, Unicaja, Lima, Horta, Barcelona, Almeria, Mataró, Jairis, Claret, Geiec i el Gran Canaria, que rebrà el Barça CBS. I un dels plats forts del cap de setmana, sens dubte, serà la celebració de l'All-Star 2020 de la Copa Catalunya, que arriba a la seva quarta edició i enguany ho farà disputant-se en el pavelló del Granollers. President de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, bona nit.
Hola, bona nit.
Arriba la gran festa del bàsquet català.
Doncs sí, és una activitat que ja serà la quarta edició, com bé heu dit, i és, per exemple, posar en valor la nostra màxima competició a nivell autonòmic i crec que serà una festa de, tant masculí com femení, masculí el dissabte i femení el diumenge, dels nostres, de les seleccions, dels millors jugadores que participen i jugadors que participen en aquest campionat.
Exacte, com les darreres edicions, l'All-Star d'aquesta Copa Catalunya, que manté el mateix funcionament en aquests dos dies, no? Dissabte i diumenge, per disfrutar del bo i millor del bàsquet català.
Doncs sí, serà un espectacle. A part d'això, doncs, dins de la festa també hi haurà el dissabte un concurs d'esmaixades i el diumenge un concurs de triples que acabarà de rodonir doncs, aquesta gran cap de setmana del bàsquet català.
Sí, hi ha una exhibició de 3x3, per ser una modalitat que cada vegada està més present i que la Federació Catalana de Bàsquet porta anys apostant-hi i fora, eh?
Sí, sí, a més, hem de tenir en compte que és una modalitat que serà olímpica en els propers Jocs i que, per tant, des de la Federació ja estem apostant descaradament. Aquest any ja vam presentar fa uns dies el circuit, el circuit de tota la temporada, que hi haurà 15 seus diferents i que alguna ja s'ha celebrat. I la idea és, en un futur, doncs, que hi hagi més nivells i que el 3x3 sigui una variant del bàsquet que arreli a tot el territori.
Sí, i també tindrem la celebració del 6è Fòrum Albert Gasulla. És un All-Star Copa Catalunya, com dèiem, president, la quarta edició, molt consolidat, no? I la gent l'ha agafat amb moltes ganes perquè és un espectacle.
Sí, jo crec que era un repte en el moment que ho vam començar. Cada cop s'ha consolidat més, cada cop hi ha més activitats paral·leles dins de del propi cap de setmana, com pot ser també el clínic d'entrenadors que heu comentat. Però és que a part d'això, hi ha molt d'interès. També és molt important doncs, que la xarxa de televisió també ho transmeti en directe.
Sí, sí, sí.
I d'alguna manera, clar, és el que deia al començar, no donar-li molt valor a una competició, que és la nostra competició més elitista, però és que, a més, és una competició que en aquests moments està molt, 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 molt consolidada i que gairebé ja estan els equips molt, molt, molt junts a nivell classificatori. És una competició que realment cada setmana els equips estan al 100% perquè no hi ha... gairebé estem a la meitat de la competició i no es defineixen ni posicions clares ni per l'ascens ni pel descens. Vull dir que això demostra el nivell competitiu de tots els equips.
Sí, sí. Doncs Granollers i el seu històric pavelló que es prepara per viure aquest cada setmana, dissabte i diumenge, la gran festa del bàsquet català amb la disputa de la celebració del All-Star 2020 de Copa Catalunya, en directe, com deia el president, per la xarxa. Ja que el tenim avui aquí al Bàsquet al Dia, president, no puc estar a preguntar-li pel moment complicat, no?, que viu el bàsquet gironí després de veure com ha quedat Fontejau, eh?
Sí, de veritat, realment ahir ens també va assabentar.
Quines imatges?
I, una situació greu i que veurem, a veure... ja ara és un problema el temps que pot trigar en recuperar-se, perquè realment ha quedat tot el parquet malmès i, en fi, la recuperació de la instal·lació no serà fàcil i, sobretot, no veig que en un període curt de temps. La sort és que Girona disposa d'altres instal·lacions i que, d'alguna manera, ja s'està fent gestions per poder utilitzar l'altre pavelló per poder continuar amb l'activitat de la competició.
Sí.
En aquestes alçades, sabeu que, tal com estan els calendaris, és pràcticament impossible poder jornar partits i has d'anar setmana a setmana.
De fet, la penya es va veure obligada a jugar dimecres al Palau Blaugrana perquè l'Olímpic de Badalona també va acabar afectat per la tormenta. Res a veure amb com estava ahir Fontejau. Però vaja, no sé si el president sap o té constància d'altres pavellons afectats per la tormenta d'aquests darrers dies al país.
Bueno, jo directament que se m'hagi informat no, però sé que n'hi ha algun altre també, fins i tot a la circumscripció de la zona de Girona, sé que n'hi ha algun altre,
sí,
però en aquest moment no ho sé al 100% si quina és la situació que té, si les mancances són molt greus o són salvables en poc temps.
Sí, sí, doncs esperem que els desperfectes, sobretot els de Fontejau, que el pavelló potser és el més castigat, que es puguin resoldre el més aviat possible. Sí. Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet, gràcies per atendre la trucada del Bàsquet al Dia i que vagi molt bé la festa del All-Star de la Copa Catalunya aquest cap de setmana a Granollers.
Moltes gràcies.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
I abans d'acabar, pel que fa a la NBA, heu de saber que LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic i James Harden, a l'Oest, i Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid, Trae Young i Kemba Walker, a l'Est, els 5 titulars del proper NBA All-Star. Luka Doncic, en 5 anys, ha passat a debutar a la Lliga des de Madrid el 2015 a convertir-se en aquest 2020 en el jugador europeu més jove de la història en ser titular en un All-Star de la NBA. I tot només 5 anys, una autèntica barbaritat. Aquesta matinada, victòria dels Wizards, dels Lakers amb 27 punts, 12 rebots, 10 assistències de LeBron James i victòria dels Mavericks amb 27 punts, 6 rebots, 9 assistències de Luka Doncic. Ho deixem aquí. Gràcies al Toni Huguet, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem dilluns per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.